més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Què tal, com esteu? Passi el que passi, és un pèl esperpèntic el que hem viscut en les últimes 24 hores al centre d'esports. Per si algú es pregunta què ha canviat des d'ahir, no massa cosa, com a mínim formalment. A Sabadell, pendents encara de rubricar l'acord, analitzant la documentació bancària rebuda i amb un punt d'escepticisme sobre la viabilitat econòmica de l'operació, i a Itàlia, donant per fet que el club ja és a les mans del holding Marejà, de la família Guardascione i del seu soci Di Lauro. Fins i tot ahir, parlant obertament en diferents mitjans del nou entrenador d'un suposat acord amb Marco Amelia, l'exporter, entrenador del Frosinone sub-18, que estaria, deien, des del país transalpí a punt d'aterrar aquí. Insisteixo, acabi com acabi això, d'una falta de tacte i de respecte total. Pels que hi són en el club, i als quals, òbviament, no se'ls ha comunicat res, insisteixo, perquè la versió segueix sent que no hi ha res per comunicar, i sobretot respecte pel mateix club, pel Sabadell, amb el que s'està jugant avui, i en general en tot el mercat d'hivern, crec que no ajuda gens estar en aquest punt de la pel·lícula parlant d'això, i no, per exemple, del Tarazona o concretant operacions en el mercat, i que no hi hagi hagut cap comunicació pública, cap nota oficial, ni confirmant ni desmentint tot el que va sortint, ni us explico. Insisteixo, tot rocambolesc, surrealista. Si es confirma la venda, en castellà li dirien a això entrar como elefante en cacharrería. I si es descarta, com quedarà el Sabadell després de tot això?
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
A les vies de so, un dia més, la Beatriz Aguilar. Amb ella comencem aquest dia 4 de gener. A tot això, dia de partit.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Doncs d'entrada, que continua el moment pletòric del Girona, ahir amb victòria per acabar com a co-líder la primera volta, guanyant 4-3 l'Atlético de Madrid amb un gol d'Ivan Martín en el minut 91. Abans, el Real Madrid, amb polèmica, havia guanyat 1-0 al Mallorca amb Rüdiger com a golejador. Avui, Las Palmas-Barça a 9:45 és el partit que tanca la jornada intersetmanal. El nou fitxatge blaugrana, Vitor Roque, ja està inscrit a la Lliga i ha viatjat a les Illes Canàries. En futbol internacional, el Paris Saint-Germain ha guanyat la Supercopa francesa després de batre el Toulouse per 2-0. Primer títol a París de Luis Enrique. En bàsquet, victòria balsàmica del Barça en el clàssic de l'Eurolliga contra el Madrid ahir al Palau, 83-78, amb 27 punts de Vesely. I per últim, Rafa Nadal ha superat Kobler 6-2-6-1 i ja és als quarts de Brisbane, on s'enfrontarà el també australià Thompson. I aquí a casa,
a la recepció.
Evidentment, també farem la prèvia del Sabadell-Tarazona d'aquí a unes horetes a les 7 del vespre a la Nova Creu Alta. Hem d'actualitzar el tema de la suposada venda del club a aquest grup inversor italià. Saludarem el punta del Tarazona, l'exarlequinat Christian Dieste. Repassarem qui ha fet els primers gols de cada any en l'última dècada al Sabadell. I a més de tot això, avui també arrenca l'europeu masculí de waterpolo i el Tie d'handbol.
L'actualitat de la primera ref.
Marcadors d'ahir, perquè la jornada fa un parell de dies que ja corre. Real Unión 4, Sestao River 2, Ponferradina 2, Arenteiro 1, remuntant l'equip del Toralín a última hora amb dos gols. Teruel 0, Cultural 0, Nàstic 3, Cornellà 0. I atenció amb aquesta derrota del Barça Atlètic o victòria d'Unionistes, digueu-li com vulgueu, 0-2 al Johan Cruyff. A banda del Sabadell-Tarazona, avui també a les 7, Depor, Sanse i Rayo Majadahonda Fuenlabrada. I a les 9 tanca jornada l'Osasuna Promeses SD Logroñés. El centre d'esports segueix ara a 8 punts de la permanència, però per a Baraj és cué amb l'empat del Teruel contra la Cultu.
la notícia curiosa.
La Federació Catalana de Futbol denuncia un robatori a la seva seu central el dia 31 de desembre. No s'ha pogut donar servei presencial fins avui mateix, producte dels desperfectes, i asseguren que els delinqüents coneixien les instal·lacions. Segons l'ens federatiu, els lladres van endur-se una caixa forta i documentació relacionada amb el cas Soule.
De quin partit no estarem pendents?
Del Xaxemene Kenema contra el Bairdar Kenema a la 1, és a dir, de fa 7 minuts i 50 segons, a la Premier League d'Etiòpia.
I a les xarxes socials.
El futbolista sabadellenc Cristian Tello, amb la dessuadora de la selecció catalana de futbol, pujant avui a la Mola amb la família. Ho hem vist a les seves stories a Instagram.
Avui celebra el seu aniversari.
Un dels protagonistes, precisament, a l'Hotel Suís d'avui, l'internacional, el jugador d'handbol sabadellenc, Ian Terrafeta.
L'enquesta.
Qui marcarà el primer gol del Sabadell el 2024? Podeu trobar aquesta pregunta a @radiosabadellax, a l'antic Twitter, més de 200 vots i la cosa igualadíssima entre Vladis Kopotun i Marcos Baselga. En tercer lloc, Manel Martínez. X només permet 4 opcions entre les respostes d'aquesta enquesta. Hi havia un altre com a quarta opció i entre els comentaris que ens heu deixat, doncs Marc Domènech, un parell de vosaltres, Cristian Herrera, Pau Resta o fins i tot algun catxondo que ha votat per Hortolà.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Som-hi, va, 9 minuts clavats per sobre de la una, dia de partit, el d'avui, estranyíssim per tot el que ha succeït i per ser un 4 de gener dijous, però avui el Sabadell juga a casa i no diré que juga a mitja permanència, però sí que moltes opcions estan centrades. En condicions normals parlaríem del mercat d'hivern, parlaríem de si s'acosta una mica a l'objectiu i això permet que algun jugador que pugui estar en l'òrbita vegi amb millors ulls estar a la disciplina arlequinada, però clar, amb els timings que hem seguit en les últimes 24 hores, ja no sé què és normal i què no és normal. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Avui no fem guàrdia a la nova Creu Alta, sinó aquí, i anirem després, a l'estadi. Avui no han continuat aquestes reunions. Per cert, no sé si s'espera o no la presència del grup italià avui a l'estadi.
Doncs no t'ho sabria respondre. Jo crec que només ells ho saben ara mateix. El club no en té constància, en tot cas. Per tant, la resposta exacta a la teva pregunta, no s'espera. No s'espera oficialment. Oficiosament ja veurem.
Discrets no van ser ahir.
No.
Per tant, crec que si avui vinguessin a la nova Creu Alta, els veuríem.
Els veuríem segurament. Bé, a no ser que vagin a alguna zona des de la qual la nostra cabina no arribi a apreciar-se, però en tot cas, altre públic d'altres sectors podrien identificar-los, jo crec que amb certa facilitat, sobretot amb tota la galeria de fotografies que ahir el Roger Benet va fer, on gairebé vam conèixer doncs, els 6 integrants d'aquesta expedició que va passar per l'estadi.
La pregunta que tothom es fa a hores d'ara, com està això? Perquè va córrer des que ahir va aixecar la llebre a Ràdio Sabadell amb les fotografies del Roger, amb tota la informació des de la nova Creu Alta. A partir d'aquí, no hi ha hagut cap comunicació oficial, formal, pública del centre d'esports com a tal. Rumors, sobretot, de la via italiana, mil i un, donant per fet moltes coses. I jo crec que ahir Sabadell anava ple, o sigui, tothom en parlava d'això, però no només Sabadell, el món del futbol, la primera federació, exjugadors, tothom pendents de què carai està passant al centre d'esports. Quina novetat, si és que en tenim ara mateix del cas?
Doncs novetat com a tal, cap ni una. Que continua tot com ho vam deixar fa 24 hores aproximadament, si no hagués estat per tota la rumorologia, com dius, que va sorgir per la tarda, bàsicament des de diferents mitjans, canals, plataformes italianes, que se'n feien ressò, i a partir d'aquí la resta, entre cometes, vam anar una miqueta doncs, a roda del que es anava publicant, però sense més certesa o com a mínim més confirmació oficial que la que es posa en boca d'aquest grup inversor, d'aquests suposats inversors, que afirmarien, segons aquests mitjans, aquestes plataformes, insisteixo, Adri, haurien afirmat que ja s'havia tancat l'acord. Acord que des del Centre d'Esports Sabadell, d'altra banda, es nega rotundament. No de manera oficial, com dius, però sí amb les diferents fonts consultades, s'assegura que no hi ha res signat, que no hi ha res tancat, i que, per tant, la reunió d'ahir i fins i tot en algun cas algú apuntava, o ens ha apuntat, que l'absència del propi president, com ja explicàvem ahir durant el directe, Adri, l'absència de Pau Morilla Giner en aquestes converses, en aquestes reunions, algunes veus, insisteixo, asseguren que és la demostració més fidel de que encara quedarien moltes coses per resoldre en cas que s'hagi de produir o no l'acord amb aquest grup inversor.
Com queda el Sabadell igualment, per això, després de tot això. O sigui, si es tanca l'acord al final, és entrar allò... aparteu-vos que passa el tren. Perquè al final estàs parlant ja obertament a mitjans afins de substituts per gent que està en el càrrec des de fa relativament poc i que no té constància ni tan sols que el seu càrrec estigui en perill. Però és que si no... crec que queda encara pitjor el Sabadell, si no es concreta res, perquè és que no hi ha hagut cap comunicació formal com a tal, i s'estan dient... la gestió comunicativa de tot això, al final, està sent la que està sent, i en 24 hores és la millor demostració tot el que ha succeït en aquest últim dia.
Malauradament, hem de tornar a caure en un fet que s'ha anat produint o s'ha anat repetint en els últims anys amb massa freqüència, diríem. No sé si és per un defecte professional o no, però si d'alguna cosa ha pecat el Sabadell, un dels dèficits que més clars ha tingut el club, i això és gairebé més opinió que informació, des de l'arribada del grup Esteve Calzada, posteriorment amb l'entrada del grup que encapçala o representa Pau Morilla Giner, i en tot aquest període, gairebé de transició, diré que és, moltes vegades, aquesta serenor comunicativa, aquest silenci comunicatiu que ha portat a més d'un debat, a més d'un rumor, a més d'una discussió fora de l'àmbit oficial, precisament per no aclarir a temps. De fet, ahir, si ens posem en la perspectiva del Centre Esport Sabadell, com dius, el que més se li pot retreure al club és que el relat comunicatiu en tot moment ha vingut capitanejat des d'Itàlia o des dels interessos particulars del grup inversor. D'aquest nou grup inversor em refereixo, eh? Són ells els que han parlat en tot moment que venien, que ja hi eren, que ja hi havia l'acord, que en qüestió de X hores podia haver-hi notícies, com dius, fins i tot amb noms apuntant. Doncs des de la direcció general, passant per la direcció esportiva, passant per la presidència fins i tot, entrenador, número de futbolistes, tot això ho hem anat repassant i ho hem anat recollint en diferents moments del dia d'ahir. I per contra, com diem, el Sabadell oficialment no n'ha dit res. És a dir, insisteixo, aquest relat comunicatiu de moment l'ha guanyat clarament o el porta dirigint al grup italià. El que sí que sabem per part del Sabadell, torno a dir, Adri, és que no hi ha res signat, que no hi ha res oficial, que els hi hagués agradat, això també t'ho puc dir, molt més silenci, això és una evidència, tant pels treballadors actuals com per el propi entorn i la pròpia afició del Sabadell, sense perdre de vista una realitat que té el Sabadell, que és que té una necessitat imperiosa de vendre. De vendre, o de trobar companys de viatge, o d'algú que vingui a
fer liquiditat.
Una injecció econòmica que és urgent, que és molt, però que molt urgent. Vull dir, perquè ningú perdi de vista que aquesta continua sent la realitat i segurament per culpa d'això ens trobem en part en com ens trobem. Per què no s'ha signat encara l'acord? Doncs com oficialment ningú no ho ha dit, t'has d'acollir també a la rumorologia. I en aquest cas la rumorologia, que podria haver nascut de dins del propi Centre Esport Sabadell, parlen de que la documentació que s'hauria presentat fins ara per part del grup italià, com hem dit també al llarg de les últimes hores a través de les xarxes socials, Adri, no transmet la garantia absoluta com per donar-la per bona. Per tant,
o sigui, són escèptics, per entendre'ns, al voltant de la viabilitat d'aquesta operació.
Correcte. I que fins ara tota la documentació que s'ha demanat o que s'ha pogut presentar no dona resposta. Sempre dic, segons vindria fons del Centre d'Esport Sabadell, no donaria per bona doncs, les necessitats o les exigències que té el club a l'hora de poder donar per bo doncs, tot allò que se'ls està posant damunt la taula. Això seria a dia d'avui o a hores d'ara el que segurament hauria bloquejat el tema. Ahir parlàvem de temes de documentació bancària, de paperassa, allò que es diu, no? I ja deies, pot semblar poca cosa, però és la part més important. Doncs és això, ens trobem en això, en aquesta part important.
És el quid de la qüestió. Jo, o sigui, ara, si et ven aquest rellotge, tu i jo podem pactar el preu que vulguem, que si tu després no et refies de mi o jo no et demostro que et puc pagar el que hem acordat per aquest rellotge, podem estar els dos amb la veritat a les mans de dir hem arribat a un acord, però encara no.
Ja que agafes el símil, el problema és que tu puguis, de moment, jugar amb el meu rellotge, mentre no me l'has acabat de pagar. Ho dic perquè
com a mínim estan especulant-hi molt amb el rellotge.
En algun moment, la sensació que es va donar era ja d'aterratge oficial. Per això...
Es parlava de vol agafat de l'entrenador, de Marco Amelia, per venir cap aquí.
Correcte. Per tant, m'agafo una mica la pregunta inicial que em feies i dic, què pot passar aquest vespre? Doncs, home, que ens trobem tots plegats allà i bé, i a veure com es recondueix aquesta història, que també cal dir-ho, ni molt menys està tancada. O sigui, trencada, perdó. Tancada ja hem dit que no està. Però que tampoc ningú pensi que enmig de tot aquest...
Sarau?
Mala maró, digue-li com vulguis, o discussió, s'ha donat per trencada. Ni molt menys. Perquè m'agafo al punt que comentava ara fa un moment. La necessitat del Sabadell és imperiosament urgent per trobar aquest punt d'injecció econòmica que garanteixi, ja no et dic, acabar la temporada, que també, que no tinguem notícies res, en qüestió de dies, per culpa d'aquesta liquiditat de caixa.
Doncs queda dit, aquest punt d'urgència financera que té el Sabadell, que ha propiciat tot aquest enrenou que des d'ahir se'n ve parlant, insisteixo, i molt, i segurament, com comentàvem ahir, situacions com aquestes les ha viscut el Sabadell en els últims anys. Jo recordo, així de memòria, possibles inversors asiàtics, americans, que han estat presents en partits del Sabadell, que no se n'han amagat, tampoc, per exemple, el dia del Johan Cruyff aquesta mateixa temporada, però gairebé amb la zero discreció que vam veure ahir aquest grup italià, segurament sigui la diferència primordial al com ho han fet públic, com no hi ha hagut secrets o no hi ha hagut aquest punt de silenci, que quan estem parlant d'una operació tan delicada, de tants calés, de tants cèntims com és aquesta, doncs un es pot imaginar que serà. De fet, ahir mateix veiem publicacions a Instagram gairebé de la meva nova casa, la meva nova feina, el jardí de casa meva, la nova Creu Alta.
No, jo només mantinc un dubte final, i si vols amb això jo com a mínim ja ho tanco, és si això va de veritat, si l'operació realment ha d'anar cap endavant, no em sembla la millor carta de presentació, dit això. Si a sobre això no va de veritat, allò que es diria en el món del pòquer, no sé si ets molt aficionat o no al joc, en el tema de anar de farol, allò que diuen quan fas veure que vas però realment no tens res a les mans, si a sobre tot això que s'ha muntat és per anar de farol, el que sí que em semblaria, i ho vaig dir ahir...
Que queda molt tocat el Sabadell,
Sí, però a part que quedi tocat el Sabadell, em sabria greu i em semblaria molt trist que en algun moment s'hagués pogut jugar a través del Sabadell o amb la imatge del Sabadell a no sé què ni no sé amb quina intenció, torno a dir, si és que no hi ha realment alguna cosa darrere que sustenti, que aguanti aquest suposat projecte, aquesta suposada oferta que vindria a canviar de mans el que és l'accionariat del conjunt i la propietat del centre d'esports.
Doncs que estaríem entretinguts aquest mes de gener, ho teníem tots més o menys coll avall, ara aquesta jo crec que no l'havíem vist venir del tot i ens ha agafat a contrapeu a tots i crec que ens farà estar ben atents en les pròximes hores i dies a tot el que succeeix en l'òrbita del centre d'esports Sabadell. I a tot això, i que serveixi per canviar radicalment el guió del programa, avui hi ha partit. Queden 9 minuts per 2:15 i gairebé encara no hem esmentat que avui el Sabadell juga bona part de les seves opcions de, com a mínim, reenganxar-se al tren de la permanència contra el Tarazona, un altre rival de la zona baixa. Per tant, escoltem les estadístiques i sobre això comentem la prèvia d'aquest Sabadell-Tarazona.
Els terrenys de joc tornen a agafar protagonisme i ja per començar, la situació del centre d'esports és una mica més complicada de com va tancar el 2023. La distància amb la permanència es manté ara mateix a 8 punts, però l'equip d'Òscar Cano torna a ser el cué després de l'empat ahir del Teruel.
Una mica d'història.
Buscarem a les estadístiques d'avui aferrar-nos a l'optimisme i la primera dada ens facilita la feina. Com han anat els primers partits del Sabadell de cada any natural? A Primera Federació, el conjunt arlequinat va obrir el 2023 amb victòria 1-0 contra el Bilbao Atlètic en el debut de Miquel Lladó. El 2022 ho va fer empatant al camp del Costa Brava i després, en l'estrena a casa, es va guanyar 3-1 davant del Linares. L'última derrota és la de l'any de l'ascens a segona divisió al camp del Villarreal B, 2-0, mentre que per trobar la darrera desfeta a casa per encetar un any, cal remuntar-se a la temporada 2017-2018 contra l'Olot.
Els precedents.
El 2023 a la Nova Creu Alta es va tancar amb victòria i amb la visita d'un rival inèdit en la centenària història del Sabadell, Unionistes, i el 2024 comença de la mateixa manera. Primer duel oficial contra el Tarazona. Curiositat, la segona volta arrencarà igual, amb el Celta Fortuna i el Rayo Majadahonda trepitjant per primera vegada l'estadi creualtenc.
El rival.
No tot pot ser positivisme, i és que el Tarazona, l'aturada nadalenca, el va enganxar en el millor moment de la temporada. Els de Molo havien encadenat 14 dels seus 18 punts en les últimes 8 jornades, amb una ratxa de 5 partits seguits sense perdre a casa. En atac, els aragonesos són el segon pitjor equip del grup, amb 13 gols, però en defensa, amb només 15 dianes encaixades, freguen el top 5 dels millors.
La curiositat.
Moltes de les mirades estaran posades avui en el possible debut de Carles Salvador amb la samarreta arlequinada. Si ho fa, el migcampista castellonenc haurà jugat el seu partit número 400 entre segona divisió, primera federació, segona federació i l'antiga segona B, promocions, Copa del Rei i Copa Federació. En total, 29.421 minuts repartits en 399 partits, una mitjana de gairebé 74 per enfrontament. Salvador ha estat titular un total de 328 vegades.
Amb el xiulet a la mà.
El balear de 29 anys, Luis Bestarte Cervera, amb 5 temporades d'experiència a la categoria de bronze. Sobretot se'l recorda per ser el col·legiat del golaç des del mig camp de Cristian Herrera just abans de la suspensió del duel contra l'AUD Logroñés, tot i que el balanç global és de 2 triomfs i 2 empats en els 4 partits en els quals ha estat designat a la Nova Creu Alta. Amb el Tarazona, en canvi, no ha coincidit mai. Mitjana de 5,27 grogues i 0,35 vermelles per partit.
Doncs les xifres d'aquest partit, avui a les 7, Sabadell-Tarazona. Has votat a l'enquesta, Sergi, o no?
Sí.
Qui marcarà, per si algú va perdut de què estem parlant, el primer gol del Sabadell en aquest 2024? Queden 24 minuts, @RadioSabadell el trobeu, 210 vots. De moment, Vladis és el més votat, 34%, seguit de Baselga, 33%, Manel, 18%, i un 15% que diu un altre. Abans ja he repassat una mica els oients el que deien, parlaven de Domènec, parlaven de Pau Resta, fins i tot de Naranjo, algú, l'Ignasi, o Hortolà, com l'Andreu, que aquest s'ha animat de valent. Mala senyal, si ha de marcar Hortolà.
O sigui, sí, és... home, a veure, tot és possible, que faci una pujada a última hora per trencar el 0-0 i acabi marcant el gol de la victòria. Seria maco, allò per tenir èpica ja en el primer partit del 2024.
Avui he fet llista dels últims golejadors que encetaven any al Sabadell. Tu tens present alguns o no? Ni un, ni el de l'any passat, tampoc?
No.
No saps, qui va marcar el primer gol l'any passat? César Morgado, 1-0 contra el Bilbao Atlètic? De cap, el recordes com
sí,
a mínim.
Sí, el gol sí, però no, si em dius un altre nom i un altre partit i també t'hagués dit que sí.
A la llista, curiositats, per exemple, Néstor Querol apareix dues vegades, 2022 i 2019. Ahir el teníem a l'antena de Ràdio Sabadell parlant de Carles Salvador i, curiosament, el gol del 2022 va ser un dia 4 de gener, igual que avui, i en el proper estadi que visitarà el Sabadell, al Municipal de Palamós, aquell xut des de fora que trencava una sequera golejadora de molt de temps, amb Pedro Munitis a la banqueta ja del Sabadell, i evidentment no per jugar contra el Cornellà, sinó contra el Costa Brava. Va ser un empat a un. I tenim... això és noticiable perquè Guruceta està a la llista, només va fer 3 gols i, en canvi, va tenir l'encert que un va ser el primer de l'any. Després d'empatar 0 a Girona a Montilivi, en un 1-1 contra el Lugo va marcar Guru. I bé, Aleix Coc a Castelló contra l'equip d'Òscar Cano i de Carles Salvador. Guillem Enot el dia de Reis a Elx. Chomin Barcina, Gotor en pròpia porteria en un 4-1 de l'Eldense. També va marcar Canyades aquell dia. Collantes o Aníbal en un 3-2 a... la Nova Creu Alta, ara fa just una dècada, també un 4 de gener, per cert, igual que avui.
Doncs bons noms, eh? Algun d'aquests ara mateix...
Ha rigut amb algun, eh?
Sí, home, ha rigut amb algun, perquè no deixa de ser curiós. Quants gols havia marcat Xomín Barcín al Centre Esports? Dos, tres?
Dos o tres, sí, sí. Ah,
està bé, que sortia en una llista d'un rànquing. No deixa de ser curiós. Mira, aquestes coses que passen a vegades...
Menys va fer Guillemelo.
Però va fer un gran gol. Aquell gol va servir per moltes coses.
Es pot explicar la història o no?
Bueno, ja està molt explicada. Un jugador que no havia d'anar va anar i va acabar donant la victòria
el dia del seu aniversari, eh?
Al Centre d'Esports Sabadell.
Molèsties, no era?
Dia de Reis, no ho oblidem, eh?
Sí, amb aquell càntic al Martínez Valero, eh? Que com era el vestidor? Nosaltres sense Reis, vosaltres sense punts o alguna cosa
així? Sí, alguna cosa així cantava la plantilla del Sabadell, però bé. Que avui hi ha futbol, anem a veure com va la història. Per cert, el Sabadell ha estat treballant i a hores d'ara, no t'ho podria acabar de confirmar, continuar treballant per poder inscriure a Carles Salvador. Ara que estem tots aquests dies veient jugadors que per temes de límits salarials, etc., en el futbol professional no poden ser inscrits, doncs el Sabadell avui, amb tema burocràtic encara en marxa, ens asseguren que no ha d'haver-hi problemes, perquè el nou jugador Arlequinat pugui estar avui a disposició d'Òscar Cano, però ja et dic, a mig matí, mitja horeta abans que comencés aquest programa, encara no era oficial que el Sabadell hagués pogut inscriure a Carles Salvador a la federació perquè pugui estar a disposició, torno a dir, de cara al partit d'aquest vespre.
Em diuen des de la redacció que compta amb fer conya amb Xomín Barcina.
Que en va fer? Quants?
6 pitxitxi aquella temporada.
Un ídol.
No està malament el registre.
Està molt bé, ja veus. 6 gols. I Pichichi diu molt de la plantilla del Sabadell.
Actual jugador del Barea, que té l'escut calcat al del Sabadell.
Molt bé.
Què vols que et digui? Perfecte. És tot el que has de portar, eh?
T'estava portant la informació de Carles Salvador. Xomín Martina ja havia passat a l'oblit.
Sergi Garcés, alguna cosa més o marxem cap a...
No,
anava a dir cap a Tarazona, però evidentment no, perquè ja...
Afortunadament no. Avui el fred el passarem a casa.
Gràcies, Sergi. Després ens escoltem.
Fins ara.
Portes giratòries.
Només dos jugadors han vestit els colors del Sabadell i del Tarazona en tota la història. Un és Carlos Cobo, lateral esquerrà, cordobès, al Sabadell de 18-19, a l'equip aragonès la 21-22 i ara precisament en un altre equip que té l'escut amb la mateixa forma que el del Sabadell i el del Barea, com és El Palo. L'altre ha anat de Tarazona a Sabadell i ara està de tornada. És Cristian Dieste.
Cristian Dieste va néixer a Saragossa el 4 de setembre del 95. Va començar la seva trajectòria a equips del grup aragonès de tercera, com el Borja, el Santa Isabel i el Belchite 97. Una bona temporada en aquest últim li va servir per aterrar l'Almudébar, aleshores filial del Huesca. Les bones actuacions van tenir com a premi una convocatòria amb el primer equip, però sense arribar a debutar. Entre les dues temporades, el filial va marcar 31 gols en 67 partits. La 18-19 la va jugar a les files del Teruel, on va marcar 10 gols. Després va sortir d'Aragó cap a Guijuelo, tenint un paper molt testimonial. Únicament va jugar 10 partits sense anotar cap gol. Al mercat d'hivern va fitxar pel Costa Brava. Aquell va ser l'únic curs complet en blanc, sense cap gol de Dieste. La segona temporada, l'antic Llagostera, es va saldar amb un balanç de 4 gols i la consecució de la Copa Federació. Així arriba el 2021 al Tarazona, equip amb el qual va ser el màxim golejador del grup 3 de segona ref amb 18 dianes. Va militar al Sabadell la campanya passada, jugant 21 partits i fent 2 gols, el doblet a Sòria contra Numància. Aquest estiu ha tornat al Tarazona amb 6 partits jugats i una operació al colze. De moment, encara no ha marcat. En el global, en les 10 temporades com a professional, ha fet un total de 75 gols.
Cristian Dieste, exjugador del Sabadell, ahora delantero del Tarazona. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Hoy vuelves a Sabadell, la que fue tu casa la temporada pasada. Supongo que extraño, ¿no?, eso de venir aquí a Sabadell. No fue seguramente el año que deseabas antes de firmar por el conjunto arlequinado, pero igualmente es volver como a la que fue tu casa, ¿no?, tu última casa.
Sí, la verdad que, bueno, uno siempre tiene ganas de volver a la que fue su casa. La verdad que allí conocí a gente que, bueno, que siempre la voy a tener en mente y hay amigos allí, así que nada, con ganas de ir otra vez allí, ver otra vez lo que fue mi vestuario, mi campo y con ganas, sí.
Igualmente está el panorama como para pocos amigos, ¿eh?, con los dos equipos dentro de la zona de descenso. Es verdad que el Tarazona 7 puntos por encima de un Sabadell que arrancó de manera nefasta la temporada, pero ahora mismo es que es un duelo directísimo.
Sí, somos dos equipos que estamos ahí luchando por lo mismo. A lo mejor el Sabadell no se podía prever esto al principio, pero ahora estamos los dos luchando por el mismo objetivo y es un partido que va a estar muy muy igualado, muy parejo, como la mayoría de la categoría. Y que, pues, como digo siempre en las entrevistas que me hacen, pues por pequeños detalles, el que esté más acertado, el que cometa menos errores, es el que se llevará el partido.
El año pasado ya levantasteis una situación adversa, pero claro, es que la brecha de este año del Sabadell es de 8 puntos, es una cosa bastante más seria. Desde fuera ahora, como rival, ¿tú cómo lo ves sabiendo lo que se ha vivido desde dentro? Nada, hace un año, con algunos de los compañeros que siguen y que el año pasado ya estaban, ¿crees que volverá a hacerlo el Sabadell o no?
Bueno, yo creo que jugadores y plantilla, estoy seguro que tienen para poder hacerlo, porque yo he estado dentro y bueno, la plantilla que se ha quedado el año pasado pues ya era bastante buena y yo creo que hicimos algo importante en el club, porque el año pasado pues no hubo tanto, a lo mejor, el presupuesto de este año y bueno, o sea, se quedaron los jugadores importantes, aparte de ahí se reforzaron yo creo que bastante bien, con buenos jugadores, y bueno, pues no están saliendo las cosas y bueno, es cuestión de dar con la tecla de empezar a ganar ese partido que te haga ir para arriba, porque bueno, a nosotros también nos pasó lo mismo, las primeras 8 jornadas no habíamos ganado ningún partido aún y fue dar con la tecla de cambiar un poco el chip, de hacer un poco un nuevo coaching que hizo el entrenador en el vestuario, que eso nos hizo pues dar un cambiar esa dinámica que teníamos nosotros, y a partir de ahí pues conseguimos ganar la primera victoria y sentirte pues un poco con más confianza, no sentirte que te parece que no vales para la categoría, que en esos casos a veces uno se piensa cosas muy negativas, y bueno, es cuestión de dar con la tecla y a partir de ahí pues tirar para arriba.
Es un poco raro jugar un jueves entre semana, y eso que se ha adelantado un par de días y se ha retrocedido un poco la hora de inicio, que era martes a las 9, al final es jueves a las 7, pero igualmente jugar un 4 de enero después del parón, el Sabadell, es verdad que acabó perdiendo 3-0 en León el 2023, pero había ganado rompiendo una racha muy negativa el anterior encuentro en casa, en la Nova Creu Alta contra Unionistas. ¿Tú qué partido esperas hoy del Sabadell, del rival?
Bueno, pues imagino, a ver, dentro de lo que cabe tiene un entrenador que recién ha llegado, imagino que estará imponiendo su táctica y bueno, los jugadores se tendrán que acomodar un poco al nuevo míster, ¿no? Sabemos que bueno, que es a lo mejor es un míster que es diferente a lo que venía siendo el Sabadell en estos partidos anteriores y que bueno, apostará un poco más por balón y bueno, nosotros pues también ellos saben cómo nosotros podemos, cuáles son nuestras ventajas, cuáles son nuestros inconvenientes y cada uno buscará sus armas para ganar el partido. Está claro que será muy difícil y que va a ser un partido bueno. Yo creo que es un partido bonito porque nosotros nos jugamos mucho y a ver, veremos a ver quién es el que se lo lleva.
Hablabas a nivel colectivo de la reacción que ha tenido este Tarazona que acaba de ascender esta temporada y que os tocó adaptaros incluso logísticamente a nivel de instalaciones de estadio a la categoría con un exilio en Tudela que no le sentó demasiado bien, ¿no?, al equipo. Desde que estáis ahí asentados ya en vuestro estadio, la cosa ha ido a mejor.
Sí, sí, está claro, porque nosotros empezamos que, bueno, teníamos que cambiarnos el campo desde cero y ponernos el de hierba natural, trasladar el de hierba artificial que nosotros estábamos entrenando a un anexo al lado, y pues las obras parece que van a estar antes y luego se retrasan un poco más, y bueno, pues tuvimos que jugar 4 partidos fuera de nuestra casa en Tudela, en un campo que apenas podíamos pisar, y pues bueno, eso yo creo que fue un poco un lastre para nosotros, que era, sabíamos que teníamos que pasarlo, pero una vez que lo pasas y te ves ahí abajo, pues es difícil, pero bueno, una vez que nosotros estamos jugando ya en nuestro campo, que podemos entrenar ahí, es diferente, y ya se ha visto que hasta ahora en casa no hemos perdido ningún partido y que bueno, el equipo ha dado otra sensación y es, a ver, es normal dentro de lo que cabe de que no estás jugando en tu propio campo.
Y a nivel individual, viaje de ida y vuelta de Cristian Dieste a Tarazona, venías después de un bagaje de 18 goles allí en Segunda Federación justo antes de firmar con el Sabadell. El 2023 supongo que no ha sido tu mejor año de la carrera entre aquí en Sabadell con esos dos goles, sobre todo en los Pajaritos en tu temporada aquí, pero con 672 minutos, no fue un año de mucho protagonismo aquí con la camiseta arlequinada. Y en la vuelta a Tarazona, ya en Primera Federación, la verdad es que te hemos tenido fuera de combate con esa lesión que me decías hoy que te la hiciste en el partido contra el Cornellá haciendo una chilena, o sea, una mala caída que te ha provocado 12 partidos fuera, pasar por quirófano, vaya, que la primera vuelta casi que saltó por los aires en aquella jugada.
Sí, pues es una jugada desafortunada que, bueno, para ser mi primera operación, pues bueno, nunca sabes cuándo te va a llegar, ojalá que no te llegue, pero al final me ha llegado y bueno, la he afrontado de la mejor manera posible, me he recuperado en apenas 2 meses de una operación y al fin, yo la verdad que tenía muchas ganas de volver cuanto antes para aportar al equipo, porque bueno, al final el Tarazona, ellos conocían cómo era como jugador, lo que les había aportado y es para ellos, pues, era una pieza clave este año también en la delantera para aportar goles y bueno, se ha dado así y ahora he vuelto pues con más fuerzas, con la cabeza también un poco limpia de este tiempo de descanso y bueno, sí, como tú decías, ¿sabes? El año pasado en Sabadell me fichan por dentro de la zona de haber hecho una gran temporada, yo pues eso, quería seguir mi trayectoria como futbolista allí, pues sitiando para arriba, ¿no? Porque era un gran club, un club histórico en el que yo pues, había conseguido fichar y para mí era un honor, pero bueno, no se dieron las cosas como quería, porque bueno, yo quería haber, obviamente he tenido mucha más participación, pero bueno, a veces no se dan las cosas como uno espera y a veces, pues eso, hay que dar ahí, hay que volver otra vez a casa para coger fuerzas y quién sabe si algún día en el futuro pues poder volver a donde sea y O tirar más para arriba, ¿no?
Lo decía sobre todo por aquello del año nuevo, vida nueva, después de pasar por el quirófano. Es verdad que tuviste ya un par de ratitos en el tramo final de diciembre, pero me imagino que ya con el parón hecho, con las vacaciones de Navidad ya casi olvidadas, 2024 hará empezar de cero.
Sí, sí, sí. A empezar de cero, como te he dicho, a limpiar la cabeza y a partir de ahora ya centrarme en jugar a fútbol, que es lo que más me gusta y aunque esté el codo ahí un poquillo, que aún no está, bueno, es normal porque esto viene de una operación, pero ya me lo noto ya mucho más fuerte y a competir y a ir a Sabadell a sacar los 3 puntos.
Jugando, por cierto, con protección, ¿no? En el codo zurdo, el izquierdo.
Sí, juego con una pequeña protección, como se juegan los de baloncesto, que se pone un brazalete, pues yo igual, un brazalete que me han facilitado y bueno, con ese momento tengo que tirar este año.
Pues nada, Cristian Dieste, que seguro que me entenderás cuando te diga esto, suerte a partir de mañana, que nos respete hoy, que estamos ahí apurados en la clasificación, y nada, que es un placer volver a charlar un ratito contigo, un abrazo y que nos alegramos que el codo ya esté todo en vías de solucionarse, aunque sea con esa protección, un abrazo.
Muchas gracias y que gane el mejor. Un abrazo.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Sabadell en joc.
Arriba el nou any i el Sabadell inicia el seu camí cap a la permanència. Els homes d'Òscar Cano desafien la història i uns números gairebé impossibles de remuntar. L'objectiu no és gens fàcil i el primer pas és no fallar en aquest primer compromís del 2024.
Sabadell en joc. Passió arlequinada.
Dijous a 2:15 de la tarda i des de la nova Creu Alta, Centre d'Esport Sabadell, Sociedad Deportiva Tarazona. Estrena l'any seguint la narració del Sergi Garcés, els comentaris de l'Adrián Arroyo i la direcció del Pau Vitori.
Llançament, Cristian Herrera.
Dijous a 6:45 de la tarda, Sabadell en joc. Centre d'Esport Sabadell, Sociedad Deportiva Tarazona, a Ràdio Sabadell.
Vibra amb els partits del Centre d'Esports al Sabadell en joc. D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Tres minuts i tres quarts de dues en directe a l'Hotel Suís número 1347, bloc poliesportiu. Avui arrenca l'europeu masculí de waterpolo, la primera de les tres grans competicions del 2024, juntament amb el Mundial, que serà el mes que ve a Doha, i també dels Jocs Olímpics de París.
Se tiene que afrontar con mucha ilusión. Nunca se ha dado que tres campeonatos de alto nivel se hayan hecho en un año. Entonces, yo soy de los que piensa que tenemos que ir campeonato en campeonato, es decir, pensar en el europeo y luego lo que venga, pues ir haciéndolo como nosotros sabemos.
Escoltàvem el madrileny Alberto Barroso, un dels waterpolistes de l'Estalpul Natació Sabadell, que hi seran presents. Pau Vitori, què tal, com estàs?
Hola, Adri.
Un europeu que, ho hem anat explicant, originàriament havia de tenir lloc a Netanya, però la guerra entre Israel i Hamas ha provocat que es traslladi a Croàcia, en el cas dels homes, i més concretament a Zagreb i a Dubrovnik. Avui volem fer una guia d'aquest europeu d'entrada, Pau, perquè a banda de Barroso tenim uns quants representants del club al país balcànic i... evidentment, no només a la selecció espanyola.
Sí, en total en són 7, per tant, més de mitja plantilla de l'equip que dirigeix Quim Colet. Espanya és la selecció amb més waterpolistes de l'Astralpool. Un total de 3 són Edu Lorrio, Blai Mallarac i qui ha parlat, qui parlava ara fa uns instants, un Barroso, que creu que l'equip de David Martín té clares opcions de podi.
En este nivel d'equipos... hay dos, tres favoritos bajo mi punto de vista, pero sí, uno de ellos somos nosotros, ya que llevamos bastantes campeonatos con medalla.
I una curiositat a tot això, Adri, Espanya no ha guanyat mai un europeu. Pot sonar estrany perquè tots recordarem, per exemple, l'or olímpic a Atlanta 96, tres mundials també, inclòs el més recent amb Edu Lorrio, amb el porter de l'Astralpul, com a salvador, com a estrella a la tanda de penals, però en el palmarès de la selecció espanyola no hi ha cap europeu. Sí que hi ha moltes medalles, de plata i de bronze, i és que, de fet, porten tres campionats consecutius d'Europa trepitjant podi. El passat bronze a Split, el 2022, i les plates a Budapest 2020 i a Barcelona 2018. El debut d'avui és a 8:45 del vespre contra l'anfitriona, contra Croàcia, segons Barroso, una bona pedra de toc.
La clave és el primer partit contra Croàcia. Es uno de los favoritos, antes hablábamos, y sobre todo empezar con buenas sensaciones es importante en un campeonato así de difícil.
Doncs, com dèiem, 3 de 7 a Espanya. Pel que fa a la resta, tenim, per exemple, també la Montenegro...
3 de 7? 3 waterpolistes de 7, no l'horari, eh? L'horari no, és a 8:45. És que ara m'has enganxat al foratge. Què diu, de 3 de 7?
Ni cap castell...
Tampoc, no. 3 waterpolistes de 7. Els altres?
3 de 7. Els altres 4 de 7. Ja tenim...
Sense folre. Sense manilles.
Tenim la Montenegro, per exemple, de Costa Berca i de Stefan Vidovic, que es troba, per cert, en el mateix grup que Espanya, juguen abans, a 6:45 contra França, i a més hi ha Finn Schuetze amb Alemanya i Gus Van Ikperen amb els Països Baixos.
Una altra novetat en aquest campionat d'Europa és el canvi de format.
A veure, anem a explicar-ho, si s'entén. Les seleccions tenen un rànquing, això com el futbol. Les seleccions FIFA, en aquest cas, el rànquing FIFA...
Pels resultats.
Sí.
En funció dels resultats que has fet, estan classificades.
Tenen coeficients. Per tant, s'han dividit les seleccions en dues divisions. Les 8 millors, les 8 primeres, van als grups A i B. Per fer-nos una idea, a l'A hi tenim Espanya i Montenegro. I a les 8 restants d'aquest europeu van els grups C i D. Allà hi tenim, per exemple, Alemanya i Països Baixos. Dels grups A i B, del grup d'Espanya, per exemple, els dos primers classificats passen directament a quarts de final i els dos últims juguen una eliminatòria extra de vuitens, podríem dir, contra els dos millors classificats dels grups C i D.
Per tant, tens com una opció de repesca.
Correcte. però si ets del grup C i D i quedes tercer o quart, estàs eliminat ja directament de l'europeu.
Doncs si jo ho he entès, crec que ha quedat prou ben explicat. Un altre dels al·licients és la plaça que es posa en joc pels Jocs Olímpics, perquè, com dèiem, europeu, mundial i jocs, sempre i quan estigui classificat per París.
Sí, després ja hi entrareu més a fons amb el Sergi Parc. Avui dona temps, no?
Avui sí, sí que... avui crec que sí.
Avui es parla de Jocs Olímpics aquí.
Sí, sí, sí.
Però la selecció espanyola masculina, a diferència de la femenina, no està classificada encara pels Jocs Olímpics de París. I són tres seleccions europees, Hongria i Grècia, com a finalistes de l'últim Mundial a Fukuoka, i també França, evidentment, com a organitzadora d'aquests Jocs Olímpics. Per tant, hi ha dues oportunitats. Aquesta, que arrenca avui a Croàcia, insistim, una única plaça en joc pel campió. Què passa si acaba guanyant Hongria o Grècia? Doncs que la plaça seria pel finalista. Què passa si la final és entre Hongria i Grècia? Doncs que seria pel tercer classificat, aquesta plaça. Què passa si és França la tercera classificada?
És impossible.
Doncs seria pel quart classificat. Que hi ha una plaça que s'otorgarà sí o sí. Si no, hi ha l'opció del Mundial de Doha a Qatar, al febrer, on allà es repartiran quatre places més.
Hi ha molt coco encara sense plaça, eh? O sigui...
I de fet et diria que Sèrbia... que tothom pensa en Sèrbia com una de les potències.
Sèrbia, Croàcia...
Montenegro, també. Sí. Sèrbia està al grup C. O sigui, Sèrbia haurà de passar una ronda extra respecte de la resta. Però bé, escoltem un últim fragment d'Alberto Barroso fent referència també a aquesta pressió per intentar segellar del tot la plaça per ser als Jocs Olímpics.
Si tiene algo bueno este equipo es que en cada campeonato cerramos libro y empezamos de nuevo. Y sí que es verdad que si coges una plaza olímpica, pues a lo mejor... esa presión que puedes tener en un mundial pues se disminuye, pero creo que esto, lo que he dicho, ¿no?
Estava pensant que Itàlia, per exemple, tampoc la té,
sí, clar.
Dels cocos, eh? Vull dir, són 5 places i moltes seleccions que encara han de fer la feina.
Doncs s'ha de fer el cribatge encara per veure qui és la selecció que anirà a París 2024 via aquest europeu de Croàcia. Segur que demà en parleu, Vituri,
sí.
Però demà serà el torn de la competició femenina, que també ha hagut de traslladar la seva seu, en aquest cas no a Croàcia, sinó a la localitat neerlandesa d'Eindhoven. En parlarem concretament amb la portera, amb Laura Ester. Gràcies, Vituri.
Adéu, adéu.
Atent, que avui sí que hi ha Jocs Olímpics aquí. Fins ara.
Adéu.
L'Hotel Suís. Una manera diferent d'entendre l'esport.
Però abans de parlar d'aquesta cita de París, queden mesos, serà a l'estiu, hem de parlar d'una que arrenca també avui, igual que l'europeu de waterpolo, Aleix Gómez i en Terrafeta, avui és el seu aniversari, per cert, i Dani Fernández enceten avui el Torneig Internacional d'Espanya, el TIE, una cita que serà ben especial, sobretot per Terrafeta, ja que se celebrarà a Granollers. El central juga a la Lliga Francesa des de l'any 2020, però va passar pràcticament una dècada a la capital del Vallès Oriental.
Sí, 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 muy especial. He estado aquí 9 años, 6, 7 en formación y algunos más en el primer equipo. Me he formado aquí, he crecido aquí, en estas calles, en estos pabellones. Así que con mucha familia que va a venir y muy contento de jugar el TIE en casa.
Eren declaracions del jugador del PUG a Televisió Espanyola. Avui a les 6 al Palau Olímpic de Granollers, l'equip de Jordi Rivera, amb els 3 jugadors sabadellencs ja a la llista definitiva per aquest campionat d'Europa, es veu les cares amb Polònia, Eslovàquia i Sèrbia seran els altres rivals en aquest Torneig Internacional d'Espanya, l'anomenat TIE, que és l'últim banc de proves previ a l'europeu.
Pues yo creo que todos con muchísimas ganas, sabemos lo que son y lo que han sido los europeos para nosotros, así que con mucha ilusión y con muchas ganas de volver a hacer un buen papel en un año tan importante como este.
La selecció espanyola, per tant, enllesteix així la preparació d'un europeu d'handbol masculí que es posarà en marxa la setmana vinent, igual que en el cas del waterpolo, amb Croàcia com a primera rival dels hispanos. Una bona oportunitat, també, no només en clau col·lectiva, sinó també individual, perquè Terrafeta es tregui l'espina de la lesió que va patir a les costelles i que el va obligar a plegar ara fa un any al Mundial, tot just quan el torneig arrencava.
Bien, con muchas ganas, mucha confianza, jugando bastante en el club, así que muy contento. Y bueno, como has dicho, pues con ganas de quitarme ese recuerdo un poco agridulce de enero pasado, aunque bueno, cuando volví con el equipo se consiguió el bronce, pero vaya, a mí me queda un poco ese recuerdo de haberme lesionado durante el primer partido, casi la última acción, así con ganas de quitarme ese y quedarme con uno mucho mejor.
Recapitulant, avui a les 6, Espanya-Polònia, a Granollers, estrena del TIE amb 3 jugadors sabadellencs. Demà el rival serà Eslovàquia, demà passat dia de Reis, Sèrbia, i el dia 12 és l'estrena al Campionat d'Europa, a Alemanya, en el cas de la fase de grups pels hispanos, a Mannheim i davant de Croàcia. Quines ganes que teníem d'escoltar l'himne olímpic. Home, anava a dir que fa temps que no l'escoltem. Amb això de la pandèmia es va endarrerir un anyet les Olimpíades de Tòquio i, per tant, no fa tant com de normal, però és que portem 2 dies aquí esperant per fer-lo sonar a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell i no hi havia manera, que si italians que compren el Sabadell, etc. És un tema que s'havia de fer el primer programa de l'any i al final l'hem fet el tercer, però vaja, té plena vigència fins que arribi l'estiu, imagineu-vos. Perquè acabem d'obrir un any que és olímpic, el 2024, a París serà l'escenari dels Jocs i, com és habitual, tindrem una bona representació de la ciutat o, com a mínim, si més no, això esperem. Sergi Parc, què tal, com estàs?
Hola, Adri, com estàs?
Estem parlant o bé d'esportistes sabadellencs o bé de clubs de Sabadell, per tant, esportistes de fora, però que normalment resideixen o competeixen per equips de la ciutat. Alguns d'ells ja tenen la plaça garantida, podríem dir, i d'altres la tenen a mig fer, pendents de certificar, com dèiem ara. Per on comencem?
Doncs, si et sembla, pels que tenen més probabilitats o ho tenen gairebé segur...
Si et sembla, pel que acaba d'explicar el Vituri, que ho tinc fresc, no?
Bàsicament. I després ja anirem per les sorpresetes o revelant coses que no ha destapat el Vituri fa res, fa tot just uns minutets.
Només faltaria que comencés a parlar, és l'europeu de waterpolo, però jo vaig a parlar del Marroc de futbol femení, home, seria estrany.
Bé, per enllaçar amb el que explicava el Vituri fa res, i després també enllaçarem amb el que explicaves tu, ara fa també qüestió de minutets o segons respecte a l'handbol. Però vaja, per començar amb el waterpolo, Adri, la selecció femenina espanyola ja té plaça olímpica assegurada pel fet d'haver estat subcampiona del món, també els Països Baixos com a actual campiona del món, i dic també Països Baixos perquè tant Espanya com la selecció neerlandesa tindran representants del natació Sabadell de waterpolo femení, insisteixo. En el cas de la selecció masculina, ho deia el Vituri, en aquest europeu que arrenca avui mateix per els de David Martín, hi ha una plaça olímpica en joc. A França, Hongria i Grècia ja estan classificades, però Espanya encara no pot aconseguir aquesta plaça, si és la millor classificada, excepte aquestes seleccions que comentàvem. Si no, encara queda el Mundial de Doha del mes de febrer, Adri, on hi ha en joc 4 places olímpiques. Per tant, hi ha molt de marge encara per la selecció espanyola masculina. En aquests europeus, Adri, que arrenquen ja, bé, que arrenquen ja en aquestes pròximes hores, hi tenim un total de 15 representants de l'Astralpool. I dic això perquè si al final van convocats en aquest europeu, és molt possible que també siguin partícips dels pròxims Jocs Olímpics. Si vols, els repassem ràpidament.
Sí, 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 home, és una quinzena, però hi ha temps, o sigui.
Amb els Països Baixos, hi tenim a Sabrina van der Sloot, a Marche Keuning, aquestes dues ja tenen bitllet olímpic, com dèiem abans, i també tenim a Gus Van Ikperen, a la selecció masculina neerlandesa. Tenim a Costa Berka i Stefan Vidovic en Montenegro, a Sofia Giustini amb Itàlia, a Finn Schutze amb Alemanya, i amb Espanya, doncs, els Edu Lorrio, Blai Mallarac i Alberto Barroso a la selecció masculina, i a Laura Ester, Judit Forca, Bea Ortiz, Paula Leitón i Maika García a la femenina. Esperem que tots ells tinguin aquest bitllet olímpic i que els respectius seleccionadors les cridin a files també per la cita a París.
I que tenim encara mig any per davant, per tant el Sergi Cabanes, Fran Valera, encara podrien tenir un cert marge per guanyar-se la confiança de cara a aquests Jocs de París. Repassat el waterpolo, amb vol masculí, també t'hem fet els deures abans d'arribar aquí. 3 possibles, bé, em llenço a la piscina, no sé que em sorprenguis, 3 possibles internacionals sabadellencs a París en el cas de l'handbol.
Si hi ha un quart, diguem-ho, perquè ara mateix no em ve cap al cap, però com dius, Aleix Gómez, Ian Tarrafeta i Dani Fernández, que disputaran...
Quim Baillo, sorpresa a la llista de...
Anda, que no estaria bé.
Bernat Correro.
Seria maco, tenir un representant del Bar Gràcia en aquests Jocs Olímpics. Bé, de moment sí que tenim ex-graciencs, com el mateix Aleix Gómez. Com diem, aquests tres jugadors disputaran l'Europeu d'Alemanya, també, que comença la setmana que ve, per tant, és molt possible que també Jordi Rivera doncs, pensi en ells de cara a la cita dels Jocs de París, en els quals Espanya encara no té la plaça assegurada, tot i que esperem que sí que ho sigui, perquè encara doncs, queda pendent de rubricar. De moment només França, com a anfitriona d'aquests Jocs, i Dinamarca, com a actual campiona del món, tenen aquest passaport olímpic. En aquest europeu hi ha un bitllet en joc. Si Espanya l'assoleix, genial, i si no, doncs encara quedarà el mes de març als preolímpics amb un total de 6 places.
Seria el mateix cas que el waterpolo. Si, per exemple, guanya Dinamarca l'europeu, França és segona i tercera Espanya, Espanya tindria aquest bitllet perquè és correlatiu. Futbol femení. Aquesta és curiosa perquè és una sabadellenca, però que competeix per la selecció del seu país d'origen familiar.
Sí, amb el Marroc. L'escoltàvem l'altre dia, a més, perquè Jorge Vilda, l'actual seleccionador del Marroc, exseleccionador d'Espanya, doncs també ha pensat en aquesta sabadellenca d'origen marroquí, amb Fàtima Garbi, per anar de moment amb el combinat marroquí. Així que estarem pendents de si Fàtima Garbi doncs, es converteix això amb la jugadora sabadellenca representant en el món del futbol femení en aquest cas. De moment, el Marroc està jugant als preolímpics, Adri. Es ve d'eliminar Namíbia. Ara, el mes de febrer, tenen eliminatòria contra Tunísia. Són eliminatòries d'anada i tornada. I no sabrem res fins a l'abril, més o menys, quan s'acaben aquestes eliminatòries. Hi ha, en total, dues places en joc en aquests preolímpics per part del continent d'Àfrica.
Tornem a l'aigua, en la natació. Ho sabem de sobres com va. Mundial a Doha al febrer, europeu al juny a Belgrat, mínimes, etc. Els principals abanderats de la natació Sabadell, doncs la veterana Marina García, Àlex Castejón, Carles Coll, que serien els que podrien tenir alguna opció, però en el món de l'artística sí que tenim, podríem dir, cara i creu, no?
Sí, Emma García, que és potser la sabadellenca que més ha estat brillant, però ho ha fet, recordem, amb la rutina mixta.
Disciplina no olímpica.
Disciplina no olímpica, que podria potser anar de suplent o en algun equip d'alguna rutina d'això, de l'equip espanyol, perquè ho hem vist, per exemple, en alguna cita gran recent, tot pot ser, però no estan els plans per dir-ho així, per tant, és més difícil. Ara bé, hi ha un altre integrant del Natació Sabadell, no és sabadellenca, però sí que fa anys que competeix pel club.
Manresana.
Correcte, Meritxell Ferrer, que sí que ha estat concentrada, per exemple, recentment a Lanzarote amb l'equip olímpic de natació artística. Per tant, moltes opcions per ella, moltes opcions pel Club Natació Sabadell de tenir una representant en la sincro.
I acabem amb tir olímpic.
Amb Xus Oviedo. Ho té molt complicat, ve de ser 56è en el passat Mundial 2023 d'Azerbaidjan, amb molts problemes, també amb l'arma malmesa, etc etc. Però encara li queden tres competicions classificatòries més, començant pel mes de març al Campionat d'Europa a Hongria. Per tant, creuem dits, perquè qui sap si Xus Oviedo, el badienc del tir Sabadell, pot estar en aquests jocs.
Que el tenim en aquest mes de gener, preparant precisament aquest Campionat d'Europa d'Hongria, amb un campionat nacional a Logroño i una Copa del Món a Egipte, el badienc del Club de Tir Sabadell. Doncs molta sort per tots ells i que tant de bo que tinguem molt accent sabadellenc aquest estiu a París als Jocs Olímpics. Veus com avui sí que entrava, Parc?
Total.
Una passada. Fins ara.
Adéu, Adri.
Recollim estris i marxem ràpid, que avui tenim futbol a les 7 a la Nova Creu Alta i que ara tenim notícies migdia amb l'Helena Molís i amb tota la colla d'informatius per recuperar el programa d'avui. RadioSabadell.fm, allà podeu trobar el podcast de l'Hotel Suís. No marxo, això sí, sense enviar-vos una abraçada des de l'altra banda del vidre. D'aquí ha estat el control de so, la Beatriz Aguilar. Demà més, amb el Vituri, aquí, a l'Hotel Suís. Que vagi bé. Adéu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.